Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
La 13a edició del Premi Manuel Vázquez Montalbán ha guardonat de manera excepcional ex aequo dos treballs de la recerca de batxillerat. Martí Font i Àlex Torres, alumnes de l'Arnau Cadell, han rebut el premi per Paraules d'exili. I Diego Cruanyes, Adrià Subirana i Oriol O'Callaghan de l'Institut Joaquim Apla i Ferreres han estat premiats per la seva recerca en la creació d'un mirall intel·ligent. Avui parlem d'aquests treballs amb els autors i guanyadors dels premis en general i dels premis a Isidre Marías, membre de la comissió organitzadora. Gràcies, molt bon dia a tots.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos, perquè ens interessarà saber doncs, com han anat aquests treballs. I d'entrada, preguntar a l'Isidre Marías que aquest any, de manera excepcional, dèiem, s'han premiat a dos treballs. No s'havia produït mai aquesta situació?
No, donar el primer premi ex aequo no s'havia fet mai. Em sembla que un any es fa afegir un altre exèrcit, perquè es creia que s'havia de premiar un treball més, però un ex aequo no. El jurat va veure que hi havia dos treballs empatats, molt igualats, segons un criteri que estava davant un o davant l'altre, i es va decidir, diguem-ne, dotar de la mateixa manera els dos treballs, és a dir, no partir el premi, sinó duplicar-lo.
Mm-hmm. I els guanyadors, us esperàveu que finalment el vostre treball quedaria reconegut d'entre els treballs que es van presentar? Comencem per vosaltres? Vinga.
Comences per aquí?
No ens barallarem, ara, a veure qui comença.
Doncs la veritat és que mentre el fèiem, com a mínim per part meva, jo en cap moment vaig tenir la sensació de que fos una cosa de que hagués d'arribar gaire lluny, i sí que l'Àlex em deia que li veia bastanta bona pinta, i un cop el vam presentar a l'institut, allò, la presentació oral, el torn de preguntes, que l'havien de fer dues professores, ens van dir que era un treball que consideraven que s'havia de presentar a concurs, però en cap moment nosaltres ho veiem massa clar, i per part meva jo no ho pensava.
Mm. El Martí Font i l'Àlex Torres han fet el treball de Paraules d'exili, ara en parlarem, i el Diego Cruanyes, l'Adrià Subirana i l'Oriol O'Callaghan han presentat el del mirall. Vosaltres esperàveu el premi?
El que vam veure és que de primera, o sigui, de vista, era molt visual i molt impactant, i és una cosa que no és tecnològica i no es veu molt al dia a dia, encara que cada cop es van veient més coses semblants, però mai teníem, crec, en ment que pogués guanyar algun concurs o poder-ho presentar.
A més, Isidre, són dos treballs molt diferents.
Sí, sí, clar.
Però, a veure, molt diferents en el sentit que un té, doncs, tracta una qüestió històrica,
sí,
i l'altre està més en clau de futur.
O de present. És a dir, els miralls, sí, aquests ja n'existeixen, inclús hi ha algun comerç, em deien, que té un mirall d'aquests intel·ligents. He de dir del treball de investigació històrica, que té l'enorme mèrit de que utilitza un inèdit i a partir d'aquí fan una recerca històrica i que està molt ben escrit. Molts membres del jurat van dir que se'l van llegir allò que no se'n podien anar a dormir fins que l'acabessin, perquè els atreia. És a dir, a més es pot llegir com, no com una novel·la, perquè el que explica són fets històrics, però està molt bé. I el del mirall, doncs, en fi, en el jurat hi ha membres del jurat, que són 20 persones amb un molt bon nivell de formació, i deien que és un treball que està molt en la línia de coses que s'estan investigant avui en dia. És el que se'n diu, si no recordo malament, l'internet de les coses.
Mm-hmm. Anem ja pels treballs. Comencem amb el Martí i l'Àlex, els autors de Paraules d'exili. Expliqueu-nos de què tracta el treball, o sigui, partim de la base que esteu parlant a un públic que no sap absolutament res del vostre treball. Quin és l'objectiu que us havíeu marcat i també quines són les conclusions a les quals heu arribat després d'aquesta tasca?
Bueno, l'objectiu bàsicament era, doncs, a través de l'experiència personal d'una persona que havia viscut tot l'exili català durant, bueno, republicà durant la Guerra Civil, doncs, intentar entendre el que havia succeït a través d'aquesta visió personal. I per tant, a les conclusions, doncs, vam arribar a la conclusió de tot el que hi ha viscut aquest home, així com també de com això estava vist d'una perspectiva d'algú que era comunista i algú que havia lluitat pel bàndol republicà, i tot el que havien passat a França, i després va tornar a Espanya durant un altre atac contra els franquistes, i bàsicament va ser això.
I al final, no com un punt i final, sinó potser com un plantejament d'una futura investigació, plantejàvem el fet de... Ostres, la màxima relació que hi ha entre els fets que van passar ja fa uns quants anys, que nosaltres expliquem en el treball, de com molta gent es va haver d'exiliar a França, i la resposta de les autoritats franceses no va ser gaire cooperadora, i els fets que estan passant actualment, que veiem que venen un munt d'exiliats cap a Europa i la resposta és pràcticament la mateixa per part de les autoritats europees.
Sí, que us va servir també per fer aquesta relació.
Sí, una comparació. Sí,
aquest paral·lelisme entre el passat i el present.
Per fer el treball us heu basat, com ens comentava abans l'Isidre, en uns manuscrits inèdits que es troben a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Com vau tenir coneixement de què hi havia aquest material i com l'heu treballat abans de plasmar-lo en el treball de recerca?
Doncs, bàsicament, vam parlar amb el nostre tutor perquè ens donés idees, a veure què se li podia ocórrer, i ell és historiador, i llavors coneixia gent de l'arxiu, i sabia que hi havia un document, unes memòries d'un home que havia lluitat a la Guerra Civil, i havia estat a França també durant l'exili, que encara no les havia tractat ningú. I per tant, li va semblar interessant que les poguéssim tractar. A més, també hi havia un altre document, més complex, d'un agent franquista, que era diplomàtic a més, però eren molt complexes i eren massa pel nostre
treball. Havia entregat a Lluís Companys, i també vam plantejar-nos si tractar-lo, i vam començar a llegir una part de les seves memòries, bueno, era un diari en aquest cas, però se'ns escapava. Era massa complexa per nosaltres i no teníem coneixements suficients com per llegir entre línies. I vam agafar les memòries manuscrites de l'Emilio, que constaven de 3 volums i nosaltres en vam treballar 2. I les vam llegir senceres, i a partir d'aquí, doncs, nosaltres vam començar a redactar aquests fets i també contextualitzar-los. És a dir, al principi del treball donàvem una situació històrica i geogràfica i introduíem conceptes i parlàvem dels llocs per on va passar en general, i després, a la segona part, més des de les vivències personals del personatge.
Els documents aquests que ara comentàvem de l'Arxiu Nacional són les úniques fonts que heu utilitzat per fer el treball, o n'heu tingut d'altres?
A nivell de font primària és la font bàsica del treball, però també a més hem utilitzat, doncs, altres fonts secundàries de gent que ja havia tractat el tema, però des d'altres òptiques. Però des de la perspectiva de l'Emilio és l'única font.
Sí, però també de font primària vam llegir alguns diaris de l'època, sí, com Mundo Obrero.
Ah, i espera, també la correspondència entre l'Emilio i la persona que li va encarregar fer aquestes memòries per escriure un llibre després.
Que va ser Eduard Pons Prades.
Que era un historiador sobre els republicans.
O sigui que heu tingut alguna coseta més, però bàsicament la font original...
Sí, ha sigut la principal.
El suspens en la redacció ha estat un element clau en la redacció del vostre treball també, no?
Sí, és que, bueno, les pròpies memòries ja eren bastant, bueno, el tenien com a element principal, aquest suspens, perquè era una vida molt, molt emocionant la que tenia.
Recordes dels documents originals que vas llegir? Ens podries il·lustrar amb alguna situació on hi hagués aquesta sensació?
Sobretot, bueno, per mi n'hi ha dos. Bueno, és que tota la novel·la és impressionant, la de fets emocionants i molt atrevits que explica. Però des de petit ell ja era d'un barri obrer i va començar des de molt petit a militar amb el Partit Comunista o a les redaccions de diaris o penjant cartells i amb batusses al carrer, vull dir, era molt implicat. Més tard va formar part de l'exèrcit republicà, i també explica coses que, com al començar la guerra, ell va arribar a casa ple de sang, que se li havien mort un munt de companys, carregat d'armes i de granades, i sa mare, tot espantada al veure, l'arribat tot tacat, brut, i son pare plorant, però no sabia si per les pintes amb les que arribava o d'orgull, perquè son pare també era molt, molt implicat, molt combatent. I al final, Àlex, bueno, explica'l tu.
Bueno, doncs, bueno, també volia explicar la batalla de l'Ebre, que ell va ser una de les persones que va ser el primer en creuar. Una de les primeres persones en creuar, que a més és molt interessant perquè era una operació secreta, llavors van creuar en secret de nit al riu, i els disparant des de totes les direccions, i va ser ferit durant aquesta batalla, i és interessant. I també al final, que ja està a França, i ha acabat la guerra, i han fet una incursió contra pels Pirineus per intentar provocar una insurrecció, però no ha funcionat, i llavors està a França, i els volen, des del Partit Comunista els volen pelar, per haver fracassat, perquè els volen tornar a enviar a Espanya, i ell es nega, i al final, doncs, hi ha un enfrontament entre ell i els líders del partit en què ha de sortir apuntant-los amb un arma sense girar-se perquè no es fia, i surt d'allà, i a més li diu a la seva dona que si no surt en dues hores que foti bombes al lloc i l'exploti abans de deixar que se'n vagi. O sigui, és molt de pel·lícula.
A tot això, vosaltres el treball el feu també acompanyats d'un tutor, una persona que us orienta, us ajuda, us assessora.
L'Òscar Costa, en aquest cas, un professor d'història a l'Arnau Cadell.
Sí.
Uh-huh. I quin ha estat el paper exactament en el treball que vosaltres heu fet?
Per mi, boníssim, perquè des d'un primer moment ell va ser qui ens va portar l'arxiu, qui va parlar amb la Pilar Reverter, que va ser la persona dintre de l'arxiu que també ens va proporcionar molta ajuda, que és la que va estar amb nosaltres quan li demanàvem cartes entre l'Emilio i d'altres persones, o les mateixes memòries. Però l'Òscar ha sigut una persona amb què sempre li hem pogut plantejar tots els nostres dubtes, ens ha orientat molt, però a la vegada ens ha donat molta llibertat. No ha sigut un professor que ens hagi dit no, això ho heu de fer així, o tal dia justament un mode d'entregar tot. No, ha sigut una persona que ens ha donat màxima llibertat i ens ha dit anem-ho portant i xerrem, no?
I a més era molt interessant perquè li entregàvem i llavors deia, mira, també podeu afegir això i això, i al final doncs teníem planejat fer tal cosa i al final acabem fet el doble o el triple. O sigui, va ser bastant interessant.
Isidre, què és el que més heu valorat en el treball?
Bueno, una cosa que valorem en tots els treballs és que sigui d'autèntica recerca. Ho diem en l'acte del, amb el veredicte, ho diu, que el que es privilegia en tots els treballs, també amb l'altre, aquells treballs que es plantegen una hipòtesi i un objectiu assequible, i en aquest cas era un treball d'autèntica recerca històrica. És a dir, que de vegades hi ha coses que dius, no, això no acaba de ser ben bé recerca. En aquest cas sí que ho era, així ho ha valorat el jurat.
Uh-huh. Anem per l'altre dels treballs, el del Diego Cruanyes, l'Adrià Sobirana i l'Oriol O'Callaghan. Expliqueu-nos això del mirall intel·ligent, què és? D'on sorgeix aquesta idea i quina traducció pot tenir en el dia a dia?
Clar, aviam, primer hauríem de començar definint què és un mirall intel·ligent. Clar, nosaltres quan exposàvem el treball davant del jurat, nosaltres teníem el mirall al costat, per tant, d'alguna manera era fàcil il·lustrar i poder fer veure què era un mirall intel·ligent, no? Perquè és una definició una mica complexa. Per dir-ho d'alguna manera, un mirall intel·ligent és un mirall que compleix les seves funcions quotidianes, un mirall, és a dir, reflectir el que hi ha davant, però que integra també alguns elements interactius, com seria una pantalla de mòbil, per exemple. És a dir, que tu estàs mirant el mirall i alhora et surt l'hora, et surt la data, et surt la temperatura d'avui i diferents elements, com si fos una pantalla de mòbil. I alhora tu pots interactuar amb ell. Li pots preguntar coses i et respon. I això és el mirall que vam fer nosaltres. Evidentment, després té diferents aplicacions, no? I depèn de quin sector el vulguis enfocar, pot tenir diferents usos, no? Per exemple, trobem ja miralls intel·ligents que es troben dins el sector de la moda, no? Com vam veure, no? Aquí a Barcelona podem trobar miralls intel·ligents al Sephora, per exemple, a una botiga, o tenir diferents aplicacions, no sé, per exemple, en l'àmbit de perruqueria, en l'àmbit d'això de la moda. Vull dir, això depèn de quina utilitat li vulguis donar. I a l'hora de triar el nostre projecte, al principi s'ha de dir que no teníem molt clar quin projecte volíem fer, no? A què volíem arribar, perquè cadascú volia fer una cosa diferent, no? L'Adrià volia fer un altaveu, jo volia fer alguna cosa amb un Raspberry Pi, per tant vam decidir juntar-ho tot, no? I el que vam fer va ser primer triar quin tipus de treball volíem fer. Teníem clar que volíem fer un treball tecnològic, i teníem clar que utilitzaríem una Raspberry Pi. Una Raspberry Pi és com un microordinador que tu el pots personalitzar, pots programar i d'aquí pots treure diferents projectes. Per tant, era un element que el podíem utilitzar amb qualsevol projecte que volguéssim fer de l'àmbit de tecnologia. I després, a l'hora de pensar, acabar amb un treball definitiu, perquè vam fer una llarga llista de tots els treballs que volíem fer, vam veure que fent un mirall intel·ligent li podíem integrar les diferents...
tot el que volíem.
Tot el que volíem. Si volíem ficar un altaveu, li podíem ficar. Si volíem ficar que parlés, li podíem ficar. I això va ser l'element decisiu per a l'hora de triar aquest treball.
Abans ho ha comentat a l'Isidre, heu treballat amb el concepte l'internet de les coses. Expliqueu-nos... En què consisteix? Què és exactament això?
L'internet de les coses és un concepte que sorgeix en aquests anys a la integració tecnològica a les nostres vides i fa referència a dotar d'autonomia i d'autoconeixement en els propis objectes per tal que a través de sensors puguin administrar-se, modificar el seu estat o analitzar com funcionen. És a dir, per exemple, un objecte tan quotidià com una rentadora, dotar-la de sensors que puguin, per exemple, verificar si la roba està seca, si s'ha acabat la màquina, enviar-t'ho al mòbil, rebre una notificació, o, per exemple, la pàgina web de Samsung, no?, que té una pàgina web directament enfocada a l'internet de les coses. No? Presentava una nevera que et deia en quin estat està el menjar, no?, per exemple, i és això, és integrar internet, no?, integrar tots aquests elements tecnològics a objectes quotidians.
I ara què, amb aquest mirall?
Doncs ara l'hem desmuntat una mica perquè ocupava molt l'espai, però l'haurem de... O sigui, l'haurem de desmuntar a l'objecte en si, però el software el podem continuar elaborant perquè no necessitem el mirall, ho podem fer amb un emulador. Però ens han dit que si ho podíem tornar a muntar i no hi ha cap problema per el pròxim any.
Per l'any que ve, quan presentem el vostre treball editat.
Mm. El portarem muntat, llavors.
I això, aquest projecte es pot anar ampliant, no?
Sí,
se li
clar.
Poden anar incorporant... Heu pensat una mica? O de moment us atureu aquí?
Teníem funcions ja que de moment volíem posar, però per falta de temps, per coneixements i per falta de tot, no vam poder. I tenim allà una llista molt llarga de, per exemple, posar notes, posar recordatoris, moltes coses que no vam poder posar en el seu moment i encara podem, estem a temps de posar-ho.
Encara no ho tenim massa adaptat a la nostra vida quotidiana. Jo això ho he vist només en un reportatge de cases del Japó. O sigui que estem parlant del futur, com qui diu. No és un present massa habitual. Quines dificultats heu trobat a l'hora de fer el vostre treball?
Les dificultats... per exemple, el fet de que els nostres coneixements no són del tot avançats i coses com programar, com poder connectar el mirall amb el teu mòbil o alguna cosa així per Bluetooth, aquestes coses, nosaltres, tot i que potser ho hem intentat amb segons quines coses, els nostres coneixements no arriben tan lluny, no? També hem tingut problemes a l'hora d'aconseguir els materials, que no és un material realment, el fet de, el que funciona és una mena de mirall espacial que deixa passar una certa quantitat de llum i l'altra quantitat de llum es reflecteix, no? Clar, aquest mirall és un mirall que no es troba tot arreu, i el fet d'haver de buscar per internet on es pot trobar, provar coses que no et serveixin, per exemple, vam provar un film que tenia aquesta propietat, però que ens va arribar tot rebregat i no el vam poder fer servir, però al final vam acabar veient que hi havia aquest mirall a una vidriera d'aquí Sant Cugat, i és això, el tema d'aconseguir materials que no són gaire normals i que no arribem a tot.
Clar, i també una mica la falta d'informació, no? Perquè és un objecte que no es troba a la nostra vida quotidiana i, per tant, l'únic recurs on pots anar a trobar informació és d'internet, perquè llibres no n'hi ha, perquè, evidentment, és un objecte nou, de llibres com hi haurà poquets. Clar, a internet es troben dos tipus de miralls. Els miralls que serien fets per les empreses, que evidentment et donaran informació sobre com l'han fet.
Home, és com la fórmula de la Coca-Cola.
Clar, no la diran, no? Llavors sí que podien treure informació de miralls fets a casa, no? Per enginyers, fets per gent adintrada en aquest tipus de projectes, no? De Raspberry Pi. Llavors aquí sí que hem pogut treure informació, però clar, és un objecte, això, que no trobem molta informació.
I això ho podeu patentar?
No ho hem mirat.
No ho hem mirat, però jo estic bastant segur que ja ha estat patentat. Sí, i segurament ja de fa un temps sembla que no, però patentat està. Que s'hagi desenvolupat ja és una altra cosa.
Primer patenta i després es desenvolupa tot.
Sí, per ser de cas, no? Aquí s'ha de ser ràpid. Digues, Isidre.
Una característica que va veure el jurat en el treball del mirall és que donava la sensació, en tot cas desenganyeu-me, la sensació de que havíeu treballat molt en equip, que us havíeu encaixat bé, potser cadascú dels tres, diguem, en una vessant, en un aspecte del treball, però es veia, els membres del jurat, diguem-ne, apreciaven que hi havia un bon encaix entre els diferents membres del jurat.
Això també és important, sí.
Sí. Esteu d'acord en això, que us heu vingut
sí,
bé?
Sí, sí, o sigui, bueno, nosaltres ja en general ja havíem treballat junts abans, no? Bueno, per exemple, un treball d'informàtica, a més tenim el mateix tutor, que ja ens va ajudar ja bastant, que ja el coneixem. I, bueno, a part de que portem ja gairebé tota la nostra vida junts, sabem com treballem i això jo crec que ens ha ajudat realment bastant.
El tutor, el Toni Aparicio.
El Toni Aparicio, sí.
Clar, jo per exemple veig a la part teòrica, que també es nota molt, qui ha fet cada part, no? Perquè ells són del batxillerat tecnològic i jo soc del social, per tant, d'alguna manera ens dividíem ja sense voler, però ja les parts, jo feia més les implicacions que pot tenir això a la societat, com afectaria a la gent, els possibles inconvenients, ells la part més tècnica, no? Quin tipus de material ha de ser un mirall que ha de reflectir amb aquestes característiques en concret, no? I això es notava, jo crec.
I en el vostre cas, parlant del tutor, abans comentaves que us faltava informació, que no arribàveu a segons quines coses, quan parlàvem de les dificultats del vostre treball. I en aquestes situacions, amb el tutor?
Bueno, doncs, ens ha ajudat, realment el tutor ens ha ajudat. Hi ha coses que, bueno, que no les podíem trobar, bueno, coses que no les podíem trobar i ell tampoc les trobava, però coses que nosaltres pensàvem que no podíem trobar i ell les trobava i ens ajudava. Bueno, però jo crec que el que més ens ha ajudat el nostre tutor, sobretot, és que ens ha guiat. Vull dir, moltes coses ja sabíem per on anar, però hi havia coses que, vull dir, érem totalment nous en aquest àmbit i gràcies a ell hem sabut per on anar i com fer-ho, no?
Es notava que ell tenia experiència, nosaltres era el primer treball gran que fèiem i no sabíem molt bé com organitzar-ho, com més o menys què posar, però ella havia fet algun TDR abans, algun treball de recerca i ens va guiar, però amb molta llibertat, com ho ha dit ells, de que no ens posava una data límit per fer això, sinó també un dia més, un dia menys, o sigui, el que sigui, ens ho deixava, o sigui, no ens restringia en cap moment, podíem fer el que volguéssim.
Aquest equip del Mirall fa pinta d'emprenedors, eh?
Sí, sí.
Joves emprenedors.
Això ho han de convertir en negoci, tard o tard.
Sí, perquè estem parlant de qüestions pràctiques associades al món de la tecnologia, que és el que domina avui dia el món, però això sí, sense oblidar la part històrica, que també és important saber, no? Què va passar, d'on venim i, per tant, el treball dels companys també, doncs, és un bon complement. Doncs felicitats als dos equips, gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos explicat sobretot en aquest temps de què anaven els vostres treballs, que sens dubte, després de conèixer-los, doncs han guanyat el premi a Pols. Isidre, moltíssimes gràcies també per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
I esperarem a la propera edició. Gràcies.
Moltes gràcies.
Bon dia. Adéu.